Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Susana Pérez.
Dijous 4 de juny, així estem en tots vostès. Salutacions especial a qui es parla, Susana Pérez. Maria Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Txelo Climent, bon dia.
Bon dia.
Ens hem quedat un poc parades perquè antes de començar el programa els diem, trasladem als oients. Estem tornant a escoltar que hi ha un segon informe que la Guàrdia Civil ha tret ara en estos moments, també on diu que estava dient-li a Marlaska, o que estaven anunciant que efectivament tenia bien problemes, és dir, pues hi ha un segon informe i avui se torna a treure el Congrés, con lo qual avui tornem a tindre bronca, no, Maria?
Això pareix, no? Pareix que les bronques, sobretot ahir, el 8M va ser molt protagonista una altra volta al Congrés dels Diputats, no? I pareix que seguirem endavant, no? Ja ha suposat tota una crisi dins del Ministeri d'Interior, no? També ha salpicat a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i pareix que seguirem aixina molt de temps, veritat.
És que, clar, el nou informe de la Guàrdia Civil sugiere que Fernando Simón oculta informació, incluye el off-the-record de Montero. És dir, així ja, això, la pilota cada vegada va fent-se més grossa i tornem a tindre el que estàvem parlant, una altra bronca avui, que al final, entre els dimes i diretes, el que passa és que el que de veres ens importa, com és la quantitat de gent que encara no ha cobrat desertos, la quantitat de gent que no pot tornar als seus llocs de treball, el, per exemple, que no s'hagi demanat el passe a la fase 3 i que avui parlen de que 13 comunitats autònomes i Melilla demanen la fase, el passe a la fase 3 el dilluns, mentre que Madrid, Castilla i León i zones de Catalunya sol·liciten el passe a la fase 2. És dir, com que estem en plena pandèmia i en plena discussió, és que
es difumina tot un poc, no? Però és lo que passa sempre així a la política d'Espanya, no sé si altres països passarà, no? Que és com entre les bronques que n'hi ha, tots els mitjans de comunicació fiquem els nostres ulls dins de totes aquestes bronques i per darrere passen unes altres qüestions que a lo millor per als ciutadans és més important. I tot el que fa això és que l'audiència, la gent, perga aquesta confiança dels polítics i finalment diga, és que no vull saber res, perquè si aquestes persones que mos tenen que defensar tot estan sempre a la gresca, només no mos estan ajudant i aclarir lo que realment està passant ara al país. O sigui, el 8M ha passat, pot ser que siguera un error, però van ser moltes altres coses les que se van produir i se cap de setmana. El president ja va dir que si haguera ficat mesures l'haguera tratat d'alarmista. Va passar, ha passat, ara intentem solucionar tot el que ve ara, que són problemes econòmics, els ERTOs, les famílies, la conciliació familiar, que està també en un punt molt àlgid i que s'està veient els problemes que tenen les famílies que estan teletreballant des de casa i que no tenen en qui deixar el xiquet no pot anar a escola i no se solucionen.
Però Maria, tu saps el que són les mitjans de comunicació i quan el mitjà de comunicació les ensenya les dues coses. Sí, és un mitjà de comunicació en ensenya quins decrets s'estan aprovant i quines bronques hi ha. Quan tu te dones compte que en el minut on s'estan aprovant decrets o on s'està parlant de política tens un share d'un X i en el minut en el que està ben la bronca se dispara, automàticament tu saps que allà darrere n'hi ha publicitats que se paguen i que la gent al final són tots just cotilles, jo m'incluís.
Sí, per supost.
En els rifirrafes o les bronques des de mes se t'obrin els problemes teus. Uh-huh. I ahí és on s'aprofita i un escàndalo atrapa un altre escàndalo i que casualitat, Marlaska i l'escàndalo o Eisa of the Record d'Irene Montero i què ocorris? Què s'està aprovant mentrestant? Claro, una llei que després tu tindràs que afrontar, un pagament que tu tindràs que fer perquè ja s'ha aprovat en el Consell de Ministres. Uh-huh. I ahí anem. Però anem a la positiu. Sí. La ministra d'Indústria i Comerç i Turisme, Reyes Maroto, diu que en Espanya es reobriran les fronteres terrestres en Portugal i França el 22 de juny. És dir, el que ja pensàvem que en juliol, que seria per juliol, bueno, ja se va avançant. Això és... que tenim moltes ganes de córrer, molta pressa i cuidao.
Sí, perquè este que tindre, o sigui, tindre prudència, no? A més, este matí comentava amb Txelo, si mos ho pot contar, lo de la notícia de que s'ha fet un estudi de quins llocs poden tindre un major rebrot de contagi i Castelló, la província de Castelló, és la que més es pot veure afectada, veritat, Txelo?
Sí, ahir vaig escoltar un informe, una notícia que deia que la Universitat Carlos III havia elaborat un informe en la que deia que la província de Castelló era una de les pitjor on podia haver, en el cas d'haver un rebrot, on podien passar un munt mal per la primera, la densitat de població, l'edat de les persones que viuen a la província, que és major, i després perquè els llits als hospitals tampoc complissin
el ratio
per habitants. Aleshores que
Castelló era Castelló, crec que era Castelló, Navarra.
Sí, era algunes
que m'ha estranyat perquè Navarra és cert que jo, per exemple, el que conec és Pamplona, vamos, allò està és la cuna de la medicina, és dir, allí, vamos, per hospital no serà. M'ha estranyat perquè Navarra també sí. Me va llamar l'atenció, me vaig quedar molt en Navarra i en Castelló, però en Castelló també i perquè a més la població és molt vulnerable, és dir, tenim un gran l'edat de la població entra dins d'aquest factor de riesgo, això és veritat. Parlant del document, el segon informe de la Guàrdia Civil incorpora documents del Servei d'Emergència que demostraria que Montero coneixia l'existència de la pandèmia en febrer. És dir,
complica.
És que és el segon informe. I en aquest cas sí que és veritat que ja mescla a Simón, perquè ja no és, ja van... Bueno, és que, claro, s'ha fet públic. És dir, ho hem de dir perquè s'ha fet públic. No perquè vulguem que mos enganxem més en això, sinó perquè s'ha fet públic i bueno.
I perquè s'ha fet públic ara i no en un altre moment?
Pues perquè com tot s'ha...
Perquè potser encara va eixir alguna cosa que encara és més gorda i no sabem i estan desviant perquè claro, com se trata de cada dia diem una cosa diferent, mos desdiem de lo que diem el dilluns i en cap moment ens ha dit la veritat.
És dir, com que és que lo de Marlaska, bueno, va ser molt curiós, que és que era lo d'Irene Montero, va ser curiosíssim. És més, argumentaven per exemple que com s'estava emitint, la senyal era via satèl·lit, entonces s'haurà pogut inclús interceptar o gravar, o sea que no, tot el món intenta llevar-se un poc les puces damunt, però mira, jo he treballat en televisió i jo tinc clar que quan te tenen que agarrar una imatge, la imatge és de qui és, te demanen permís i tu si vols la vens o no la vens. Vale? O sea, una imatge té un dueño d'aquesta imatge que ha sigut el que l'ha produït. I a tu te... així en esta zona ens passa molt en el bou al carrer, val? Com així se fa el bou al carrer i n'hi ha tantes agarraes de bou, le, per tota, a l'arreu de tot el país, pues, aquestes imatges llamen l'atenció, les busquen. I sí que han vegat molt, jo he tingut moltes propostes per a comprar imatges de diferents poblacions de carrer, de Bou al carrer. I te les paguen, i te les paguen molt ben pagades. El que passa és que, claro, ahí n'hi ha famílies, n'hi ha persones, i cada un té que veure com, com vol ell comerciar en el seu producte. En el cas este d'Irene Montero, això ha sigut algo en el que s'ha comercialitzat, és a dir, jo no me trague que això ha sigut piratejat, ni moltíssim menys. Entonces, va ser molt curiós que Isca Marlaska automàticament involucren, o sigui, passa lo de Montero, i ara resulta que Montero també sabia, leís un document que ella també tenia coneixement, que a Emergència li havien donat també ese document.
És un ball, tenim, no? Un
podem
ball
arribar a tindre un lío entre Unidas Podemos i el Partit Socialista? No sé. Ahí tenim els dos en candelera, o lo que ve, dius tu, Txelo, que és possible que tenga que ser algo encara més gros.
Que encara tinguem que...
Anem preparamos, pues.
Coses, clar, perquè sí, jo crec que la sensació que em dona és que en cap moment han dit la veritat i que estan desviant l'atenció de lo més principal ara mateix, que és la salut de les persones, la pandèmia i l'economia.
I comíssima flota.
I l'economia, i el que vindrà.
Hi ha moltes famílies que no poden arribar a comprar ni tan senzill com és els medicaments o el menjar.
Això és una forma de tindre entretesos a la gent i al final és un plan redondo. Vale? És dir... I no oblideu que la gent que fa plans redondos sap molt de màrqueting. Però bueno, parlant de l'economia, seria, diu Garamendi, ¿vale? Sabeu que és el president de la OCDE, sí. Seria un error enorme ampliar els ERTOs només als de setembre. Els empresaris necessiten... no tindre tanta certidumbre, és dir, els empresaris necessiten una miqueta més d'oxigen per a poder...
respirar poc a poc, també. Perquè si no s'ofegaran, perquè mentre es va reactivant l'economia tu no pots contractar ja mateix a aquests treballadors, tindràs que fer primer un acopio, no, de diners i de fondos per poder anar tornant a la gent als seus llocs de treball.
I encara no hem entrat en la fase 3 perdó, i ja estan dient-nos què podrem fer en la fase 3. És que això és, vamos, increïble. Passem a les notícies que ens ocupen.
Sí, sí, anem a parlar de les platges, no? Que és algo de lo que mos agrada parlar. I és que a pocs dies que comença l'estiu, les zones costaneres continuen analitzant encara com fer front a aquesta crisi sanitària per complir les recomanacions dictades pel Ministeri de Sanitat. No obstant això, el compliment de les normes anti-Covid-19 i la qüestió de l'aforament continua sent la major de les preocupacions. Per això, l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ha elaborat una proposta per a contractar 1.000 persones de reforç amb l'objectiu que ajuden a fer respectar la normativa sanitària. Ara bé, aquestes persones no serien ni socorristes, ni vigilants, ni farien neteja... veurem quina és la seva funció. M'imagine que serà veient, pues, tu pots entrar, tu no, que es complisquen les normes, un poquet veure que tot això funciona bé.
Entonces, que, a veure, quan contes una persona té que tindre unes característiques especials. Uh-huh. Quines característiques tindran que complir aquestes persones?
Per ara no se sap perquè està tot en marxa i s'està fent i se projecte, però la idea...
Pues preguntarem de qui depèn, uh-huh, i quines condicions n'hi ha per a poder contractar, per a contractar aquestes persones, perquè, claro, 1.000 persones contractades per a una funció determinada en què tindré unes qualitats.
Exacte.
No?
Sí, estàvem abans parlant, te recordes, que ja hi ha poblacions que han ficat en marxa les seues pròpies mesures. Per exemple, el millor exemple així a la nostra província és Peníscola, no?, que va utilitzar drons per a veure que les persones tenen la distància màxima que es necessita per no contagiar-se en la platja, no? Anirà el dron i tu estaràs en la teua treballa i de repente escoltaràs hola, que no estàs respectant les mesures.
Bueno, el susto és... estar en la playa i que algú des del cel te diga no estàs respectant, és que només sentir algun susto deu de ser terrible. És allò de que estem, escolta, a mi això me sona a la sèrie esta de Colony, No sé si algú no l'ha vista, però bueno, són uns extraterrestres que invadixen i n'hi ha uns drons vigilant a la població que no se saltes límits, és dir, és que això ja és de ciència-ficció.
Però a més el dron també podrà fer salvament. O sigui, si estàs dins la platja i t'estàs ofegant, pot anar el dron i tirar-te a lo millor un flotador o algo perquè no t'ofegues mentre arriba el socorrista.
No, això ja ho tindria que veure.
Ai, per què no?
Maria,
jo això és de ciència-ficció?
Maria,
anirem endavant?
Vale, estupendo. Quiero verlo. Vale?
Si te pareix, tornem a la política.
Bueno.
De la platja a la política.
Vale, va.
Sí.
Vale.
Perquè la Junta de Portaveus de la Diputació de Castelló ha donat llum verda al consens de tots els grups polítics a un pla de reactivació de la província que contempla l'adopció de mesures per fer front a la crisi del Covid-19 valorada en 9 milions d'euros. Es tracta d'un gran acord amb quatre pilars bàsics.
Saps que, antes de parlar dels pilars bàsics, ahir, quan parlava en qualsevol diputat, tots en diuen el mateix. A l'únic puesto que avui en dia no hi ha crispació, que conegam, perquè el Senat i el Congrés dels Diputats i el Senat d'Espanya, tot el món el veiem perquè el televisió el tenim ahí. I la Generalitat també veiem la crispació, així, veiem la crispació que n'hi ha. Bueno, doncs en Diputació de Castelló n'hi ha un consens,
sí.
O sigui, n'hi ha una sensació de tirem la província endavant. És cert, o sigui, se viu, se palpa, i també estan els mateixos grups que estan a Generalitat o que poden estar al... Bueno, no, així en Diputació és veritat que l'únic grup que falta és Vox. És l'únic que no està representat. Tampoc anem a dir que és perquè estiga Vox, sinó que n'hi ha consens.
No, però és una bona notícia, perquè és el que tindrien que fer, no? Tirar endavant tots. Anem a parlar d'aquests quatre pilars bàsics. El primer serà la creació d'un fons de 3 milions d'euros per ajudes als ajuntaments. La segona, la implantació d'un pla de defensa del sector turístic valorat en més de 2 milions i mig d'euros. Una nova bestreta de tresoreria als ajuntaments de 3 milions d'euros i mesures sectorials que de moment estan sense quantificar. O sigui, tot bé.
Bueno, bona iniciativa.
Sí, a més també hem vist que tots els grups s'han sentat també en aquestes nou taules de diàleg que han donat forma i totes les entitats socials així a la província i tant empresaris, autònoms han pogut donar el que ells pensen que és necessari per reactivar tota la nostra economia. O sigui, que pareix tot va bé, no?
Me pareix genial, tots ja una.
Parlem ara de la Universitat Jaume I perquè ha iniciat una campanya institucional de captació de fons amb l'objectiu de pal·liar els efectes tant econòmics com sanitaris que està provocant la pandèmia a la comunitat i a la societat. La iniciativa, que porta per títol Somos UGI contra Covid, insta la col·laboració de tota la ciutadania per aconseguir recursos que facin costat a l'estudiantat més vulnerable i la investigació contra el coronavirus. La campanya, baix el lema Som UGI contra la Covid-19, tu també sumes, feste donant, consta de tres projectes que se centren en l'àmbit de les beques i de la investigació. Qualsevol persona o entitat pot col·laborar amb la campanya a través dels formularis de donació que es troben a la pàgina web www.somucicontracovid.ugi.es.
Tot seran col·laboracions econòmiques, no? Suposo que aportació de capital humà i tot això, no? Perquè suposo que ja d'això tenen, no?
Sí.
Bueno, pues l'aportació de capital en este moment, no sé, en fi.
És un poc difícil, no?
Aportacions econòmiques.
Parlem un poc a règim local, no? Parlem primer de Borriana, perquè la policia local ha denunciat a quasi 350 persones per incomplir les mesures de l'estat d'alarma i realitzar activitats que no deurien, no? Durant els dos mesos i mig que ha estat en vigor el Reial Decret del Confinament.
350 persones són gent, eh?
Sí, sí. A més, sabent la situació tan difícil que s'estava vivint a Borriana, 350 són moltes.
En fi.
I després, per últim, l'Ajuntament de Vila-real ha activat un gabinet tècnic format per 8 tècnics municipals, on la funció principal dels quals serà assessorar al govern local i donar resposta a les accions i gestions encaminades a avançar en la desescalada i el pas cap a la nova normalitat després d'esta crisi sanitària que hem viscut.
Quan estàvem repassant aquestes notícies, la meva pregunta ha sigut, i qui seran els tècnics? Qui formarà aquest grup? Val, pues ho he preguntat i m'ho han enviat. Vale? El gabinet està coordinat per la jefa del gabinet d'alcaldia, Edurne Zubiria, estarà integrada a més per Simón García Petit, coordinador assessor d'alcaldia en urbanisme, David Montes, jefe de negociació de sanitat, Pilar López, jefa de serveis socials, Estela Bellés, operària d'alcaldia, Carlos Martín, tècnic auxiliar de relacions institucionals, Joaquín Capilla, tècnic en prevenció de riesgos laborals, i José Ramón Cantabella, jefe del servei municipal d'esports. Vale, són gent de la casa, gent que bueno, quasi, jo a tots no els conec, però algunes persones sí que sé que estan treballant des del consistori. Dubte aclarat, saps que aquest tema havia saltat en seguida. Jo ara en aquest moment estic un poc sensible en aquest sentit, i en quan se crea algun tipus de comissió o de grups, m'agrada saber si se contraten de nous, si ja estan contratats, o si és algo que se posa a càrrec del Covid és un sobrecost que tenim per culpa del Covid. Per tant, en aquest cas ho hem confirmat, i també anem a confirmar si els 1.000 contrats, les 1.000 persones que van a contratar per a les platges i per a descarregar els municipis que tindran que fer-se front, i en aquest cas l'alcalde de Mocofa m'ho dia ahir, complixen uns requisitos especials o no, i no ens anem allò de amigo de mi amigo. Anem a fer les coses com cal i anem a demostrar que si algo en esta casa mos enterem, ho diem. I si algú no està fent les coses bé, i a nosaltres ens arriba, que no tinguen pena, que nosaltres almenys ens farem ressò del que considerem que està ben fet i el que no. A qui anem a sentir ara? Pues bueno, anem a intentar, que no ho sabem, parlar en la portaveu de Ciudadanos de Benicàssim, que jo este matí me torna a posar en contacte amb ella. Ella m'ha dit que va estar molt ocupada i que sí que va atendre, que m'atendrà, que no tinc ningú, que no me capi a ningun dubte, perquè ahir vam sentir a tot el consistori de, bueno, quasi tot el que va voler parlar, perquè sí, parla tot el món de Benicàssim, però jo vull que ella en parle, perquè este matí jo he vist unes notícies on diuen que Ciudadanos està pressionant a l'alcaldessa Susana Márquez, que és del Partit Popular, per a que li faci de costat a Domingo Lorenzo, que no el deixi quedar-se com a regidor no abscrit. A mi això m'ha paregut una cosa il·lògica. Li he preguntat i ella m'ha dit que no, que això no és veritat, que ella no ha dit res, però jo no sóc qui per dir que ella no ha dit res. Jo suposo que és ella la que té que dir, mire, jo esto no lo he dicho, i entonces que li demana responsabilitat a ese mitjà que ha posat boca, paraules en la seva boca que ella no ha dit. Per tant, anem a intentar parlar amb ella, i en cas que no siga ella, pues, també anem a parlar amb l'alcalde de Nules, que també està la cosa calenteta, ¿vale? Perquè m'ha arribat a parlar l'alcalde de Nules del PPOE.
Una nova marca, no?
Per lo vist, en Nules pot haver una nova aliança, que és el Partit Popular i el Partit Socialista, i entonces ell ja els ha posat nom, és el PPOE, i va parlar-me de ixa baixada de sou al regidor d'Hacienda, que bueno, s'ha pogut baixar el sou perquè li han baixat la dedicació. Antes tenia un 75 i ara té un 50. Per lo tant, no se preocupen, no vos preocupeu, que si no tenim a un, tenim a l'altre. Anava a dir, si no casem a un, casem a l'altre. Però vostès sentiran a un o a l'altre.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal.
Teléfono 24 horas, 964-520355.
Pues bé, com els dia, efectivament, sí hem pogut tindre, sí que tenim a Cristina Fernández, regidora de l'Ajuntament de Benicàssim. Bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia.
Cristina, Domingo Lorenzo, regidor hasta, crec que després ahir, de Ciudadanos, vostè me corregís si no és el dia, diu que no deixa l'acte, que se passa a regidor no escrit. I vostès, lògicament, no estan d'acord, no?
Evidentment. Ell va firmar una carta ètica i es va presentar baix unes sigles, les sigles de Ciudadanos, i, efectivament, el que no pots fer ara és desvincular-se d'aquestes sigles i no deixar la seva acta.
Mire, és que jo imaginava, perquè vostès a més van fer un comunicat dient que lo lògic és que deixarà la seva acta, però m'ha llamat poderosament l'atenció, jo sé mateix un titular on vostès, o sigui, la formació de Ciudadanos, li demanava a l'alcaldessa de Benicàssim, que és del Partit Popular, a Susana Márquez, que pressionara Domingo Lorenzo per a deixar l'acta. Vostès han dit això?
Home, encara no hem parlat en l'alcaldessa precisament perquè nosaltres, jo per almenys no tinc aquesta comunicació oficial per part de Domingo Lorenzo. Sí que em va comunicar el dilluns que pensava fer això, que, bueno, que pensava donar-se de baixa del partit, però res més. L'últim que sé d'ell és que em va dir que deixarem dos o tres dies, passar dos o tres dies, que està una miqueta saturat i que bueno, que anava a pagar el telèfon i demés i que ja comentaríem al passar dos o tres dies. Jo vaig continuar cridant-li, vaig anar també a sa casa i no vaig trobar, en fi, per a donar-li també una miqueta de suport, a veure què és el que passava. Però, bueno, pues, sorprenentment, pues, al dia següent sí que vam al periòdic que ha pres una decisió, no me l'havia comentat, però bueno, pareix ser que la intenció és, pues, això, no? Que se va donar de baixa. El partit, lògicament, li ha demanat l'acta, perquè així no està en els estatuts i així no està en la carta ètica que ell va firmar al començament de la legislatura, quan se van presentar les llistes, i fins avui.
Pues mire, nosaltres ahir la vam entrevistar, ell va estar, va fer declaracions per a esta cadena i ens va dir que li van preguntar que per què s'hi va deixar l'acta a nivell nacional i no la deixa a nivell local, i ell va dir que perquè a nivell nacional ell no coneix a les persones, però a nivell local les persones que conviuen en la mateixa població que ell li demanen que siguis lluitant, que siguis treballant per al poble de Benicàssim.
No sé quan te referixes a aquestes persones, no sé a quines persones te referixes. Jo sí que, bueno, te puc dir que ell ha comentat, o per lo que jo he llegit també, que n'hi havia decisions que no sabia que no estava d'acord, o més que res perquè no s'havia consultat als afiliats en tindre en compte per a prendre decisions.
Sí, això era... sí,
és sorprenent perquè ell ha fet el mateix. O sigui, ell se n'ha anat, no una vegada, dos vegades, i no ha consultat a ningú. L'agrupació en aquest sentit i els companys, pues sí que m'han manifestat que no estan contents en aquesta postura, perquè precisament és el que ell demana a Inés Arrimadas, no ho estan fent així.
Vostè el que se referia era que haurà tingut que trasladar-li a vostè primer la seva decisió i que no ho ha fet, no?
Seria el més normal, crec jo, no? Que sóc la portaveu del grup. I sabem que tenim una relació bona, pues no entenc, no?, per què ha fet les coses així. Jo m'imagino, pues, que hi hauran quedat de tots els puestos, que, pues, al final n'hi ha molta més gent darrere i, pues, que se li ha anovulat una miqueta el criteri, no ho sé, no sé per què, no sé dir-te per què. I que és veritat que m'ha sorprès.
I Ciudadanos ara en quina situació se troba? Perquè, clar, el que tot el món sabe és que està cogovernant en Benicàssim i que, bueno, i que el Partit Popular necessitava tres regidors per seguir cogovernant en majoria. La situació en aquest moment quina serà? Quina és?
Bueno, a lo millor la situació... No, la nostra, per la nostra part, sabem que no podem governar en un trànsfuga. A partir d'ahí, pues, el Partit Popular m'imagino que prendrà també la seva decisió i crec que no recolzarà el seu governament que esté vinculat al recolzament d'un trànsfuga. No sé, jo, per lo que sé del Partit Popular, no? Per lo que ha fet o ha demanat en altres municipis, m'imagino que continuarà pensant lo mateix. Això pues, ho hauríem de preguntar a Susana Márquez.
Però vostès encara no han tingut ningú tipus de conversació.
No, d'este tema no, perquè, com ja te dic, no s'havia fet oficial, no, per lo menos en el registre de l'Ajuntament no havia entrat la baixa o la decisió que ha pres Lorenzo ahir encara no sabíem res, i este matí encara no sé si ha entrat o no ha entrat, però no he parlat jo encara en l'alcaldessa.
Uh-huh. És a dir, a vostè no li ha comunicat encara que ell seguirà, no deixa l'acte, per tant, en el seu cas no podria entrar la que va darrere en la llista, no?
Ai, sí, si ell se queda l'acte, pues lamentablement, Ciudadanos, que és el partit per el que ell se va presentar, pues se quedarà només en dos regidors. La veritat és que, bueno, en quant a treball, no ho notarem massa, perquè, com ja saps, pues, des d'octubre ell pràcticament no feia aparicions per a l'Ajuntament i tot el pes de les seues regidories que havia triat al principi van caure en Javier Alonso, en l'altre company, que ha tingut que pues, combinar, no?, les seues àrees en les de Domingo Lorenzo, que a priori anaven a ser pues, per un temps, a lo millor, de 15 o un mes, 15 dies o un mes, per una operació de cadera que va tindre. A partir d'ahí, mai va tornar a replegar les seues funcions i la veritat és que en un any pues, poc ha pogut aportar en quant a treball a l'equip de govern. Així que ens quedarem en dos, però a nivell de treball pues, seguirem suportant el que hem fet fins ara.
En este cas, Javier Alonso, bueno, ell li agraïa públicament a Javier Alonso tot el treball que ell havia fet, i Javier Alonso, quan també va fer declaracions a esta casa, va dir pues, bueno, que ell ho ha portat endavant i que si li toca seguir a portar endavant, ho portarà endavant, perquè en este cas, i ses regidories sí que és veritat que són del grup de Ciudadanos. O li les podrien assignar a ell en cas de que ell fora un regidor no adscrit?
Nosaltres, baix cap concepte, admetiríem que li donàrem les regidories a un concejal de no adscrit, perquè això seria pues, un equip de govern encobert. I nosaltres, pues, ja, com t'he dit, no governarem mai en un transfuga.
Per les possibles persones que parlen de que és possible que hagi hagut algun tipus d'acord entre Domingo Lorenzo i la part més de dretes de l'Ajuntament, a vostè li ha arribat en algun moment a l'oït?
Sí, m'ha arribat, com vos ha arribat a tots, però això pues, no ho podem confirmar perquè no ho saben cert. I bueno, jo m'imagino que això quedarà en la consciència de cada un. No, jo no puc estar dins de la ment de Domingo Lorenzo, però sí que la veritat és que m'ha sorprès molt l'actitud, no? Perquè sí que se'n va anar una vegada des del Congrés, dels diputats, en el cap penal, i és per això que després ha pogut tornar a Ciudadanos quan se va pensar i va dir que volia treballar a nivell local, però ara les formes en les que s'ha anat pues, dicen molt que desitjar. La veritat.
Cristina, mire, jo li faig un apunt. El senyor de Vox no va voler fer declaracions, per això no, però sí que m'ha dit que públicament ell ho entenia i, a més, el recolzava i que podia dir-lo, per això estic dient-lo. Però imagines, el Partit Popular rete 6. Si tinguera el voto de Vox i si tinguera el voto del regidor de no adscrits, seguís estant en minoria.
Nosaltres no governarem, imagina. Ja te puc dir.
Perquè l'únic vot que podrien els socialistes, ja diuen des de l'altre que no, el Partit Socialista, Compromís també diu que no, és dir, que tampoc tindrien ninguna possibilitat de poder governar, és dir, encara que hi hagués aquest moviment i que no tindrien possibilitat ninguna de formar ninguna majoria. Però és que en el seu cas també se queda igual, també falta un regidor per tindre majoria. Con lo cual, a Benicàssim Ara, sí.
Bueno, n'hi hauria, en tot cas, n'hi hauria un empat i ahí sempre, pues, al final, el que prevaleix és la, el vot de l'alcaldessa. S'inclinaria la balança cap al, al nostre costat.
Vale. Però, per tant, entrem en que si ja és difícil eixir del Covid, se complica molt més la gestió si damunt apareixen aquest tipus de coses, no?
Pues la veritat és que sí, és que és una complicació. Jo mai pensava que un dels nostres es complicaria així a la vida, però bueno, imagina que la política, com diuen alguns, és aixina. Jo pensé que no, que la política la fan les persones i bueno, i pues cada un pues ja es queda retratat en les seues accions. Al final no és el que dius, sinó el que fas.
Cristina Fernández, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos aclarit la seva postura i bueno, sé que, a més, ho podem dir als oients perfectament, ahir no va poder entrar perquè vostè va tindre diverses conferències i diverses videoconferències i no podia...
Exactament, estem a tope. I no de les videoconferències no parem.
Però no perquè va declinar l'entrada en la ràdio, eh?
No, per favor, no mai. Vosaltres sempre ens heu tractat bé i jo no he penjat mai el telèfon a cap mig de comunicació ni ho faré.
Pues Cristina Fernández...
No m'agafa ningú.
No. Cristina Fernández, regidora de l'Ajuntament de Benicàssim, moltíssimes gràcies per haver entrat i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Materarbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Materarbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
I ara també tenim amb nosaltres a Marisa Saavedra, diputada nacional per Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Bon dia, gràcies.
Marisa, parlem de què de què de bo. De per què tenim que sentimos bé de que ahir es reuniren i determinaren distintes opcions en el Consell de Ministres, és a dir, que ahir en el Congrés vos quedem satisfets de lo que ha arribat a passar en el Congrés. No volem saber res de bronques, volem saber què de vols aportarà als espanyols.
Claro. Sí, pues bé, de bo el que aportarà és que, bueno, pues vaig endavant en una majoria, pues la pròrroga que esperem que siga la última pròrroga de l'estat d'alarma. Que bueno, com totes sabem, en el moment en el que estem, de desescalada progressiva i de superació, esperem, no?, que siga definitiva, però en fi, de superació de la pandèmia, celebrem que fa uns dies que ja no tenim persones mortes, no? Pues bé, en aquest moment era molt important esta pròrroga de l'estat d'alarma, que esperem sigui la última, per seguir garantint les vides, no?, garantint, controlar d'alguna manera aquesta mobilitat, no? Sabem que aquest confinament i aquesta restricció de la mobilitat és el definitiva, és el que ha salvat vides, el que ens ha permès el avançar en aquesta superació de la pandèmia, i tenim aquesta bona notícia. Ens estem trobant en molta tristesa, pues, efectivament, d'una oposició de dreta que realment està sent realment notícia en la resta del món i en la resta d'Europa, i denunciada en molts diaris, no? Perquè és una dreta que, en lloc d'arrimar el muscle, en lloc de donar suport a les mesures que realment estan aconseguint que aquest país supere i tire endavant en aquesta pandèmia i en la crisi social que està provocant, pues en lloc d'això, pues estan dient que no a mesures tan serioses com aquesta qüestió de la pròrroga, però també a mesures com els ERTEs, que estan permetint que continuen en les empreses, no?, la seva activitat, encara que temporalment aturada, o mesures de suport als autònoms, o l'ingrés mínim vital. És molt cridant el que obtenim forces polítiques que s'omplin la boca de patriotisme, però que, bueno, després no donen suport a mesures que estan aconseguint que molta gent en aquest país, a pesar de la crisi, d'aquesta crisi que estan patint tots els països, pues que puguen eixir endavant.
Mm-hmm. Això en el que fa a les mesures econòmiques. També anunciava la vicepresidenta tercera del govern, Nadia Calviño, que es van a crear...
Disculpa, t'escolta, sí, molt baixet, és que estem per telèfon i t'escolta,
sí,
molt baixet.
Ara més ara millor.
Sí, vale. Moltes gràcies.
Nadia Calviño també anunciava que van a posar en marxa dos consells assessor per a compartir idees. Un consell assessor d'assumptes socials i un altre d'intel·ligència artificial. És a dir, el que volem sentir els espanyols és este tipus de coses.
Claro,
posada en marxa. Què se posa en marxa?
Sí.
No volem sentir lo de les disputes, sinó què estem posant en marxa, claro. Què real se farà efectiu?
Clar, jo crec que tota la ciutadania raonablement està molt farta d'aquestes bronques, està molt falta de tanta crítica i de tanta crispació. I el que vol és, sobretot, pues, això, veure que en política s'arriba a consenso, se trauen endavant mesures per millorar la vida de la gent, i se fa possible realment ir endavant. Jo voldria posar en valor una qüestió que és tot el món, o quasi tot el món sabrà que s'ha posat en marxa una comissió de la reconstrucció social i econòmica del país, com en altres països. Això és molt important perquè se va arribar a consensos importants en el Congrés per aquesta comissió participada per totes les forces polítiques en funció, naturalment, del pes que tenim. I és molt important. Durant esta comissió té diferents, té quatre grups de treballs, no?, de diferents àrees. Jo estic en particular en esta comissió, com a diputada que soc des de Unides Podem per Castelló, estic en el grup de treball de polítiques socials i sistema de cuidados dins d'esta comissió. Uh-huh. És molt important perquè estem ara en un moment, en un procés d'escoltar compareixences de la societat civil. És molt important que escoltem, s'ha consensuat un calendari de compareixences, sí?
Sí, sí, això és el que volem és que ens diga...
Claro, sí, sí, sí.
Aquestes compareixences quan vindran? A qui estan esperant en aquestes compareixences?
Molt bé, doncs pues mira, te comente, Susana, se va arribar a un acord per una majoria majoritària, valga la redundància, de compareixences a partir de les aportacions dels diferents grups polítics de persones expertes, no?, experts, en fi, de diferents àmbits, i també d'entitats i de plataformes socials, de la societat civil, del tercer sector, i perquè aporten la seva visió de la situació i, sobretot, pistes d'eixida, eixos i propostes per eixida. De tot això, en aquest moment estem escoltant totes aquestes compareixences ja fa, jo diria que dues setmanes, perquè estem acudint, són presencials, estem acudint ja al Congrés a aquestes compareixences, sí, sí, i prenent nota de les propostes, i a partir d'ahí s'elaboraran unes propostes consensuades entre tots els grups, a partir d'ahí, per a que el govern porte endavant aquest tipus de polítiques que siguin per a la reconstrucció. És molt important posar en valor que aquestes compareixences, que aquestes encontres que estem fent ara en la comissió de reconstrucció, sobretot volem mirar cap al futur, sabent que venim d'un moment, estem patint un moment difícil, venim d'anys de destrucció de l'estat social, de l'estat de benestar, de retallades, però sobretot ara el que volem és mirar com anem a reconstruir, anem a dir, diem reconstruir, però no per tornar al mateix d'abans, sinó per a realment construir un país que siga més fort i que tinga més cohesió social de cara al futur.
Normalment quan se reconstruís se mira el que no s'ha construït de forma massa ferma i ara s'intentarà d'alguna manera recolzar per a on les coses no anaven massa bé.
Clar, tu ho has dit molt bé. Jo crec que ara nosaltres pensem que n'hi ha un consens bastant ampli en tota la societat, per exemple en el tema de la de l'enfortir els serveis públics. Els serveis públics que ens protegissin a tota la població és molt important en aquesta nova realitat que volem crear, no? Diríem així, enfortir els serveis públics. Això és la sanitat per descomptat, perquè hem vist que tenim una debilitat en un temps, després d'un temps de retallades i de privatitzacions que ens han deixat en una situació de vulnerabilitat. Enfortir la sanitat també, serveis públics també són els serveis socials que tenen a tota la població. És l'educació, tots els serveis públics que ens enfortissin, el servei de protecció, per exemple, hem vist que el CEPE, no, el servei d'atenció a ara en situació d'atur, tramitació d'ERTEs, havien patit moltes retallades i ara han hagut dificultats importants per a tramitar, per exemple, totes les ajudes. És a dir, enfortir tots els serveis públics, tot el tema d'ajudes a la xicoteta empresa, als autònoms, a totes les, a la gent treballadora, tot aquestes. Este sector que realment és el que genera ocupació.
De alguna manera, Marisa, quan algo se reconstruís, que era el que estàvem comentant, sí que en este moment estan rebent a tot aquest tipus de gent, totes aquestes associacions o persones encarregades d'anar a dir-los a vostès què és el que falla. Per exemple, ens ha llamat poderosament l'atenció que, bueno, que se volia donar un premi Princesa d'Astúries que els sanitaris volen rebutjar perquè al final ells no volen premis, és el que volen és treballar en material digne. No?
Raonablement, clar. Estem parlant de col·lectius que han sigut molt castigats i que han patit moltíssim, i això ho sap tota la població, en aquesta situació per cuidar-nos i protegir-nos, en situació molt difícil. De manera que hi ha consens quasi unànim en el tema de cuidar aquest sector públic, perquè és la sanitat que ens cuida tot, és una qüestió important. També s'està apuntant molt, per el que jo estic veient en les compareixences, en tot el tema d'impulsar i de cuidar a tots aquests col·lectius també de lo que diem treballadors i treballadores essencials. Que mira, ens hem adonat ara en la pandèmia, tot el món hem agraït molt a tota aquesta gent que s'està cuidant també en el sector de la neteja, en el sector del supermercat, de la logística, del transport, de l'agricultura. Molts sectors que resulta que estaven tractats com sectors de segona, que han patit molta precarietat, que en les últimes reformes laborals han eixit patint, han hagut retallades, que són sectors que tenen sous molt baixos i són gent que realment ens ha salvat la vida, anem a dir, ha cuidat les nostres vides en aquesta època. De manera que també estem veient un consens important.
Ha cobert les necessitats més bàsiques del ser humà.
Claro, en cuidar a aquests col·lectius que han sigut d'alguna manera maltractats durant anys, i que tots sabem, totes sabem en aquest moment que són bàsics per a la supervivència del país. N'hi ha també un consens, sabem tots que s'ha retallat molt en ciència, en investigació, en el país de la UE, d'Europa, que més ha retallat en aquest tema, mentre altres països més bé invertien més. Ara mateix que n'hi ha un consens molt important també en aquesta qüestió i estem rebent aquesta demanda de la societat civil i dels experts, de les entitats que venen, en el sentit que n'hi ha que augmentar inversió en ciència, en investigació, perquè això és el que ens protegeix com a país. No podem, com a país, dependre en la ciència, en investigació, en la indústria, de sectors bàsics, en un mercat absolutament boig, on resulta que ahí és on va el millor postor. No? Tots sabem que en patina està per aconseguir EPIs, no? Equips de protecció o respiradors, hem tingut que competir en un mercat que ja sabem que és un mercat on les empreses buitres o les que trauen diners i que ens han, d'alguna manera, van arruïnar els països, no?
Algo que crec que ens ha passat prou de desapercibit, que no li, no sé, a mi, perquè, clar, això de que un escàndol ha tapat un altre, el aconseguir la renta que s'ha aconseguit, és dir, ha sido sigut algo que portaven vostès en el programa i que al final
ha sigut possible, clar.
És dir, això ha sigut algo que és històric, algo
és històric, Susana, gràcies per traure aquest tema, perquè efectivament en tant de soroll, com tu dius, i tanta crítica i crispació, no se valoren avanços històrics que estem fent en aquest país. Esta qüestió de la renta ens iguala a la resta dels països del nostre entorn. En Europa és una qüestió absolutament natural i òbvia, i des de fa anys, perquè no podem permetre'ns, per moltes mesures, s'han endavant moltes mesures de protecció a treballadors i a treballadores, a subsidis, en el tema dels ERTEs, en el tema d'autònoms, però no perdem de vista que hi ha una part molt important de la població que se queda fora de tot això. Uh-huh. No podem permetre, com a país que té, com a país digne, que volem justícia, no podem permetre'ns que una part important de la nostra població se quede fora de tot això i patisca fam, i s'escues, de gent per anar a demanar menjar, que això és una vergonya, i són dels països, dels pocs països d'Europa en el que això està passant.
Era una forma d'arribar a lo que parlàvem de ser europeus, és dir, no podem permetre que un país com Espanya no tinga aquesta renta.
Aquesta renta mínima, que encara és molt mínima, nosaltres aspirem a que siga possible augmentar i que siga possible expandir-la i ampliar-la.
Sí, però una vegada s'ha instaurat, és dir, això ja està aprovat.
Pas, molt important.
Ara anem a donar un pas i, sobretot, algo que també tindrà molta funció, que serà el servei social, és un seguiment de les persones que percebeixen la renta mínima, d'aquestes persones, de saber per què no tenen opció a aquest treball laboral, el per què no estan formades en alguns casos.
Ahí se podrà fer un acompanyament. Pensem que aquesta renta mínima arribarà a pràcticament 1 milió de hogars. Això són moltes més persones, moltes persones. I és un pas molt important. Efectivament,
ens farà que les pròximes generacions, els pròxims, els fills d'aquestes persones que vagin a la renda mínima,
quizà
ja no vagin a aquestes rendes mínimes.
Claro, de què farà això? Va tapar un forat o cobrir una necessitat molt important. Recordem que en febrer, abans de la pandèmia, el relator de la ONU, Philip Alston, tots recordarem uns titulars impressionants, no? Perquè ell se quedava assombrat. Parlava de que este país, un país, la quarta economia europea, realment tenia uns nivells de pobresa impactants, i parlava d'això, de gent que patís fam, gent que patís que no pot pagar l'habitatge, la seva vivienda, que se quedaven al carrer, i de pobresa infantil.
Marisa, quan venies així a la ràdio, que estaves menys ocupada, lògicament, venies i no tenien que fer-lo per telèfon, estàvem en eleccions, o sigui, anaven a fer les eleccions, parlàvem d'empoderar a les persones, d'arribar a dir-li que té dignitat. Aquesta renda és una d'aquestes vies per a poder empoderar aquestes persones.
Clar. Molt bé, és una via que s'ha de complementar, no perdem de vista, en tot el tema de l'acompanyament. Aquesta és una renda de la Seguretat Social, o és una prestació de la Seguretat Social. Però els serveis socials, que s'han de, com tu dius, bé, i com és una demanda de la societat i dels experts que estan venint, s'han d'enfortir els serveis socials per fer tot un acompanyament de les persones en el sentit de la inclusió en el mercat de treball. S'ha d'enfortir totes les vies des del servei públic d'empleo i des dels serveis socials d'acompanyament a les persones perquè puguin insertar-se i formar-se i estar de la millor manera insertes en el món del treball. I això no hi ha cap dubte. Però aquí no se trata de oposar o crear empleo o una renta mínima vital. Se trata de les dues coses, però que en aquest moment era urgent aquesta mesura. I no perdem de vista, jo voldria dir també que una qüestió que ens estan aportant tots els experts i les expertes que estan i les entitats que estan compareixent en aquesta comissió de reconstrucció parlen de la fiscalitat. Aquesta és una qüestió molt important, una fiscalitat justa. Pensem que estem per baix de la resta d'Europa en 6 o 8 punts en quant a recaptació. Però bueno, no perquè la gent no pagui impostos, la gent treballadora, o les pimes, o les xicotetes empreses, sinó perquè hi ha una fiscalitat molt injusta. I la nostra Constitució, hem de recordar que parla de la necessitat d'una fiscalitat justa i progressiva. I aquest és el repte que tenim. I l'altre dia jo estava en la compareixença on estaven entitats del tercer sector, com Càritas, com Intermón, Oxfam i la Red en contra de la pobresa, i totes coincidien en la necessitat d'una fiscalitat justa, perquè les grans corporacions, perquè les grans fortunes paguen impostos i siga una fiscalitat més justa per poder recaptar i poder fer front a aquests reptes que tenim com a país. I aquesta és una reivindicació des de molts sectors, és un compromís de l'acord de govern i, des de luego, tenim que avançar cap allà. I, mira, te dic, ahir i avui, en aquest matí, continua el ple del Congrés. Uh-huh. I s'estan abordant qüestions en el sentit este de la fiscalitat. I una fiscalitat, per exemple, la qüestió de les empreses digitals.
Claro.
I ahir ens trobem en forces polítiques de la dreta, uh-huh, que estan dient que no a augmentar una fiscalitat. Estem parlant d'empreses digitals, uh-huh, que tenen més de 750 milions d'euros de facturació.
Sí, estem, ens amenacen con que després es posaran aracels i...
Estem parlant d'aquestes empreses i d'impostos que és que ja tenen el nostre al voltant. França, Itàlia o Alemanya tenen impostos a aquestes empreses. Nosaltres anem a la cua. Nosaltres estem treballant molt en Europa perquè siga efectivament un acord, una mesura harmonitzada en tota Europa.
Claro, seria convenient que se demanara, claro, per part de, o sigui, en plan en la comunitat europea, perquè claro, com que tindria més força a l'hora de demanar-lo.
Claro, i això és el repte i això és el treball que s'està fent a pergant de vista des de fa uns anys que s'està treballant en això. I Espanya està pressionant molt en aquest sentit. Pensem que com s'està tardant molt, perquè ahir tenia l'oposició des de sempre, és que s'està ben negant també a les mesures europees de suport. Pensem que Holanda, per exemple, que és un paraís fiscal dins d'Europa, o Luxemburgo, s'estan negant a mesures d'aquest estil, perquè ells se'n beneficien. Uh-huh. Pues ahí, en aquest treball, en l'àmbit europeu, estem treballant. Però mentrestant volem una mesura que és transitòria, uh-huh, mentre n'hi ha aquest acord a nivell internacional, una mesura transitòria com la tenen països com França o Itàlia o Irlanda, tenen molts països, perquè se trata de que, en definitiva, les grans corporacions, que fins i tot ara, en aquesta situació de pandèmia, estan augmentant els ingressos, tinguin una fiscalitat justa. Estem parlant d'un mínim, estem parlant d'augmentar 3 punts,
Marisa,
d'un tipus de 3%. Sí.
Ja saps, se'ns acaba del temps, el que mos passa sempre, però de ben segur que li tornem a cridar i vostè seguís parlant-nos d'aquestes comissions de reconstrucció en les que vostè està present. I
jo crec que és molt important, sí, que compartim el que se va avançant, mm-hmm, les propostes que van eixint i el que s'anirà posant en marxa com a país per a millorar.
Sí. Moltes gràcies, Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podemos, i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, Susana. Fins ara.
Les 4. Ai, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Villarreal.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvillarreal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah.
Bon dia, David García, alcalde de Nules.
Molt bon dia.
Mire, volem preguntar-li sobre el ple que va tindre lloc el dijous 28 de maig. A part de tot lo que van tratar, algo que ens ha llamat molt l'atenció ha sigut que se decidirà una baixada del sou al regidor d'Hacienda Guillermo. Vostè com valora això?
Home, pues ja vaig expressar en el plenari pues part de la meva opinió, encara que, bueno, pues no vaig dir tot el que pensava, ni ho diré tot tampoc, perquè al final pues bueno, corre que el risc de tindre que autocensurar-me, no? Uh-huh. Però puc resumir-ho dient que me pareix lo més ruïn i rastrero que he vist en la meva vida política, hasta ara. Lo més ruïn i rastrero. superan límits que crec que mai moria. Però bueno, pues al final la vida te dona mostra de la realitat i bueno, pues t'ensenya que hi ha gent que és capaç de qualsevol cosa per ficar dificultats i bueno, això és el seu interès per lo públic i interès per el seu municipi, ficar palos en les rodes i que n'hi hagi menys gent dedicada a treballar per el seu poble.
El que ens van argumentar des de l'oposició, tant des del Partit Popular com des del Partit Socialista, li baixen el sou perquè no fa el seu treball, perquè a l'hora de poder avançar en quant, per exemple, als pagaments de factures dels proveïdors que encara no han cobrat, pues no porta la documentació necessària o no porta la documentació que ells consideren que és la legal per a poder tirar endavant. Per això ells diuen que no es mereix el que guanyava i per això li baixaven el sou.
Mira, com diuen en el meu poble, excuses de mal pagador, i mai millor dit. I mai millor dit. És fals lo que argumenten i damunt pues, estan jugant en el pa de la gent, no? Estan passant límits que crec que en política no n'hi ha que superar. El regidor d'Hisenda, a part de regidor d'Hisenda, ho és de moltes altres qüestions, Marell, turisme, fira medieval, patrimoni, etcètera, no? Té agermanament, museus, arxius, té molta regidoria, a part de ser el tercer tinent d'alcalde d'ací de l'Ajuntament, i tindré pues, moltes competències que ajuden a esta alcaldia a tirar davant el poble damunt d'una situació de minoria on qualsevol persona ajuda. I no és que li han baixat el sueldo, perquè no és una baixa de sueldo, el que han fet és baixar-li la dedicació que té a l'Ajuntament, el percentatge. Té una dedicació parcial del 75% i ara li han baixat una dedicació al 50%. El que estan fent no és baixar el sueldo, com a tal, sinó baixar que puga tindre menys temps per a treballar per les regidories que du en l'Ajuntament de Nules. I això és la realitat, cosa que mai havia passat en aquest Ajuntament i no sé si en altres del voltant, però per almenys en aquest poble no havia passat absolutament mai. És la primera volta. És l'excusa, al final, és una mesura més de pressió, de demostrar que el PPOE, com jo us dic, que actuen a l'unísono com un grup municipal únic, PP i PSOE units, front a una situació que des de fa un any encara no han sigut capaços d'assimilar que en algun lloc d'Espanya pues, pot passar, no?, que no guanyen les eleccions i que un grup de veïns sense altre interès que treballar pel seu poble es pugui guanyar les eleccions. I aquesta rabieta, aquesta pataleta encara no l'han sabut passar pàgina. I el problema no és que ens estan fent pagar a nosaltres les conseqüències, que això és lo que menys me preocupa, no?, sinó que estan fent que paguen les conseqüències els propis ciutadans, i en aquest cas, com se va poder veure en el pleno, autònoms i empreses del nostre municipi, que un any després, per servicis que van prestar en l'any 2019, en diners en la caixa, en diners en el pressupost municipal, en la retenció de crèdits fetes per a que puguen cobrar, no van aprovar que n'hi ha gaire autònoms del poble que puguin cobrar pel seu treball, fent-los pagar una situació d'inestabilitat i de bloqueig polític constant, que jo bueno, pues, crec que està clar que és el que busquen en el trasfondo, i bueno, en un temps se veurà, però evidentment el que sí que demostrar al curt plaç és la falta d'altura de mires, la falta de sentit de municipi i la falta de responsabilitat.
Després també per part del Partit Popular el que se va argumentar va ser un pagament en un targeter privat, una il·legalitat que segons diuen ells podien ser inclús l'apertura dels noticiaris a nivell nacional.
No crec que siga ninguna apertura de ningú noticiari nacional, ni ho ha obert ara ni ho obrirà. I és un tema que està més que resolt. L'Ajuntament de Nules, en època del Partit Popular, va externalitzar els servicis d'activitats deportives, se gestiona des d'una empresa, i l'empresa que gestiona aquestes activitats de l'últim trimestre del 2019, on ha de fer les inscripcions d'activitats esportives, va ficar el seu TPV per a cobrar directament les inscripcions, lo qual se detraia de la facturació que tenia que pagar l'Ajuntament a ells, una forma de compensació. Bueno, pues la realitat és que després d'haver advertit per part del tesorer que aquesta forma d'actuar no era la més adequada, bueno, pues, automàticament l'empresa el que va fer va ser ingressar i els diners en comptes municipal, que estan ingressats en comptes de l'Ajuntament, tal com se desprèn d'informe de tesoreria de fa un mes, i pues, l'empresa va facturar per seus servicis i també està pagat com correspon, no? És un tema que està més que arrancat.
Entonces, on està el no presentar la documentació correcta o la documentació legal per a, per exemple, abordar el pagament d'aixes factures, i on està el delit d'aixe TPV que no era legal? És a dir, si realment això ho argumenten i no fora cert, vostès no podrien emprendre accions legals contra d'ells?
No hay presupuesto. Yo no tuve ningún. Dejaré de ahí si no van a ir ya cuando vas a comenzar todo ese tema. Yo no me puedo preguntar a mí dónde está el delito, que no lo he hecho. No lo he hecho y no lo creo. O sea, yo, casi te quedé sin agarrar un delito, en todo caso es un juez. Ningún pot dirlo lo contrario. Y a día de hoy es un tema que está resolt. Nosotros seguimos trabajando y si la justicia considera que en algún momento se ha hecho mal, pues bueno, pues ya dirán. Pero a día de hoy no ni hay ni causa judicial presentada, ni oberta, ni ningún investiga en este asunto. Por lo tanto, lo de meses es hablar per parlar.
Lo único que tenían son argumentos, según vos que me dio, del PPOE, ¿no?
Sí, bueno, el PPOE, bueno, pues que al final es un argumento político, todo el argumento político es respectable, yo considero eso, ¿no? Solo que respecta opinión contraria en la que no les pense, criterios diferentes de gestión. De este tema creo que hemos obrado en total transparencia y hemos actuado bien, y bueno, si algún tiene que decir que ha sido de manera diferente, pues tendrá que ser la justicia en todo caso.
Y de... al final, lo que tots els oients i jo mateixa puc arribar a deduir és en realitat n'hi haurà un possible pacte entre el Partit Popular i el Partit Socialista en Nules?
Bueno, no sóc jo qui té que contestar i la pregunta està en la meua mà. Seria un poc antinatural, no? En grans rasgos, però bueno, si consideren que tenen que fer-ho, que ho facin. Que facin, que siguin valents, que tiren avant, no? I que presenten una alternativa, però que no bloquegin el poble i que no busquen crear una situació d'inestabilitat perquè això que volen fer, perquè això és el que volen fer i el que pretenen des del minut 1, no? Perquè al final la realitat és que PP i PSOE...
I per què no arribarà un consens entre ells? Li pregunto, per què entre ells dos no arriben a dir, bueno, desbloquegem el poble i formem nosaltres un govern que governe Nules? És dir, si estan d'acord en que vostè no ho està fent bé, què els impedís a ells no agarrar l'alcaldia?
No és una pregunta que m'he de fer a mi. Jo no estic en aquestes conversacions ni en aquestes reunions de grup municipal PPOE, no estic. Per tant, no sé què és el que impedís que facin un pacte de...
Perquè en vostè han parlat tant el Partit Popular com el Partit Socialista per arribar a tindre un consens per a poder sumar-se al seu grup?
Nosaltres sí, des del primer moment. Nosaltres ja sabeu que vam, des del moment primer, vam oferir a tots els grups municipals que es poden sumar a la governabilitat, se va sumar més Nules, i des d'aquell primer moment han pactat, sobretot en el PSOE, no? Vam estar pactant diverses alternatives per a poder fer aprovar el pago a proveedors, i la realitat és que, bueno, que vam arribar a acords en el PSOE que als dies, en sede plenària, pues se van desvir d'aquest acord i van votar en contra de lo que havíem acordat en taula i en alcaldia. Per tant, bueno, pues per nosaltres el Partit Socialista avui no té cap tipus de credibilitat ni podem tindre cap tipus de possibilitat d'acord, perquè, bueno, han mermat la confiança en massa ocasions, i, bueno, ja lo de l'últim plenari va ser la gota que ha colmat el vaso, no? La confiança. Nosaltres no podríem ara plantejar-nos l'arribar a una governabilitat en cap d'estos dos grups municipals.
Tampoc en el Partit Popular?
El Partit Popular ja era difícil antes, no? Molt difícil antes, i bueno, estan demostrant dins d'esta crisi sanitària que han, que han passat, a mi m'han demostrat personalment l'altura i mires que tenen, no? I el sentit d'estat. Per exemple, i te vaig a fer un exemple, Susana, per a que tinguem algo tan bàsic com les festes patronals, no? Nosaltres, en Nules, des de fa 4 anys vam decidir en la nostra aposta per la participació, el crear una comissió de festes, formada pues, per gent de les penyes i del poble, de totes les edats i de l'associacionisme, pues, evidentment fa més o menys un mes, no sé, més o menys un mes, pues, bueno, quan estàvem ja...
En plena pandèmia, quan estàvem en pleno confinament, vostès estan reunits per a conformar una participació ciutadana per a les festes, no?
Sí, no, la comissió de festes està creada, ja se va crear al principi de la legislatura, però bueno, la comissió de festes té que treballar durant tot l'any per a les festes patronals d'agost. I en aquest sentit, bueno, pues la comissió de festes, de forma unànime, va entendre que les festes patronals del 2020 d'agost, tant de Sant Roc com de Sant Bartomeu, com les de Mascarell, no devien celebrar-se degut a la situació del Covid-19, a la situació de crisi sanitària... No sé, jo en aquest moment m'esperava sincerament que l'oposició del meu poble tingueren altura de mires per a no voler fer tampoc política d'això. Jo el primer que em vaig trobar va ser quan vam anunciar esta decisió de que enguany la comissió de festes havia decidit això i que la Junta de Govern local anava a recolzar el 100% d'aquesta decisió per prudència i que no s'anaven a fer actes de massificació i tal en festes, jo m'esperava que pues, un suport del grup de l'oposició i no va ser així, no? De fet, me vaig veure en xarxes socials, en premsa i així també ho van manifestar en el plenari del mes de maig un no rotundo a esta decisió, una crítica també a esta decisió. Que al final
però esta decisió se pren en la comissió de festes, no?
Per suposar, la pren la comissió de festes de forma unànim, recolzada al 100%, com no podia ser d'altra manera, per la Junta de Govern local, que són al final els que gestionem este ajuntament ara mateixa, i ja entenem que no se pot... Però el tema ja no és això, no? Sinó que és que al final vas veient cada dia com en poblacions d'altres llocs, tant de la província, de la comunitat, del país, cada dia pues, van suspenent festes en altres pobles. Avui, per exemple, s'ha anunciat també que Vilabella i que Almenara, que inclús són festes que se celebren en posterioritat a les de Nules, en el mes de setembre, també se sumen a aquesta suspensió i al final és algo que és lo lògic, lo normal i que no entén de colors polítics, no? Però bueno, així pues, pareix que hasta això també es pareix mal, hasta això ho critiquen buscant sempre pues, excuses, que si el Covid és una excusa, que, en fi, mil històries que al final dius, bueno, de veritat hem arribat hi ha gent que entén la política d'esta manera, no? Jo ho he dit sempre i ho hem parlat moltes voltes, jo crec que en el municipalisme, crec que en la gestió, en treballar pel meu poble és el que m'agrada, és el que ens agrada al nostre grup municipal, la gent Nules, on som gent pues, de diferents ideologies que a nivell nacional cada un vota a qui considera que té que votar, però que al final ens van juntar per treballar pel nostre poble i veure que tens enfront a gent que realment el poble li interessa menys 10 i que dia a dia pues, se superen en com poden fer per a que, en fi, per a que les coses vagin mal, pues al final a un li crea, no? I ja entén, no? Entenem aquesta sensació de la població de que al final pues, la política es queixa i no es fa menys i bueno, pues esperem que tots, inclús, puguem reflexionar un poquet, tots, i intentem pues, apaciguar un poc les coses i pensar en que, bueno, n'hi ha gent que no és responsable de la situació i jo torno a dir que perquè el que me preocupa, el que me preocupa el primer dia, que és que els proveïdors tenen que cobrar per serveis que han fet on la llei obliga a pagar, que és obligatori el pago i que, bueno, que ja duem des del mes d'octubre intentant dur a pleno aquest tema i sempre n'hi ha 10 mans que alcen en contra i que, per tant, bloquegen aquesta situació. I són 10 mans que alcen en contra però que no plantegen cap alternativa per a poder fer efectius els pagaments.
Vostè sap que estic sentint-lo, David, i jo tinc que fer una pregunta obligat. Vostè està cansat de ser alcalde?
Evidentment no.
Partint d'ahir. Evidentment no. És dir, és difícil, la situació està complicada, però vostè té les ganes i la força per a continuar en esta lluita?
Suposa que sí. Si algun moment en la meva vida no tinguera aquestes ganes i força i energia, li asseguro que no estaria on estic ara.
Vostè sap que això, el que vostè està patint és un desgast polític.
Sí, és el que pretenen. També tenim clar que tot el que estan fent és un desgast o un intento de desgastar a l'executiu del nostre poble, i per això dic que el que estan fent és ficar pel mig a persones que no mereixen i que desgast, que són els proveïdors, els autònoms, les empreses del nostre municipi, que ja no en situació normal ho té que cobrar pel treball que fa, sinó que és que damunt una situació de crisi sanitària, de crisi social, de crisi econòmica con la que estem patint, en més motiu n'hi ha que injectar diners a les
empreses. I una
qüestió que vaig dir l'altre dia en el plenari, que ho pense, perquè vaig veure, bueno, el Partit Popular va presentar Salvadors del Món, que jo dic que ara apareix que 3 mesos després de la pandèmia ara venen a salvamos a tots, van presentar una proposta de que volien fer unes taules de treball, unes taules on se sumara a comerciants, a empreses, per intentar parlar de solucions per aquesta crisi sanitària. Jo el que vaig dir és que me pareixia que estava a favor, de fet van votar el nostre grup a favor de crear aquestes taules, però que la primera mesura que tenia que prendre este ajuntament i que, bueno, que de fet en aquest mateix pleno podien decidir no una taula per parlar, sinó un fet concret per injectar diners directament a les empreses, que era aprovar que l'Ajuntament pagara 740.000 euros perquè les empreses, comerç i autònoms del poble tingueren liquidez per a poder treballar. Van votar en contra. O sigui, ahí està la doble moral, no? El de, no, jo de paraula vull fets, vull ajudar, però la de la veritat me negue en qüestions concretes a que les empreses del meu poble tinguen liquidez per a poder funcionar. I esta és la trista realitat. I nosaltres ja te dic que anem a fer tot lo possible per a que cobren. I de fet estem barallant diverses opcions que durant este mes de juny anem a anunciar i, bueno, estem convençuts de que al final els proveedors van a colar. Perquè és que la llei els ampara i no pot haver ningú que impedisca això. I impedir-ho té les seues responsabilitats també.
Una altra pregunta. Vostè m'ha dit, i ho ha dit i a més ho ha afirmat, i quan li he preguntat després he argumentat una miqueta en el to de veu una miqueta més fort, això vol dir que la força està ahí dins i que la trau quan algú li pregunta. Guillermo, ja sé que no a lo millor vostè diria que el tinc que preguntar a d'ell. Guillermo està cansat? Perquè clar, Guillermo ara li dedica el 50% en vez del 75% del temps a les seues tasques?
Guillermo antes no li dedicava el 75% del temps a l'Ajuntament. Guillermo li dedicava el 200% del seu temps a l'Ajuntament. I Guillermo, des del dijous, li segueix dedicant el 200% de temps a l'Ajuntament.
Pues, David García, en aquestes paraules ens quedem. Espero que durant este mes de juny això que ens han anunciat ens ho diga també a nosaltres. Ens agradaria traslladar-ho als oients. Vostè sap que n'hi ha molta gent del seu poble que ens escolta. I bueno, estem esperant aquestes notícies que siguen bones per a nules, que en definitiva és el que tots volem.
Sí, esperem que sí. Bones seran, o per lo menos acció serà i manejar-nos per a poder fer tot lo possible i l'impossible per a poder-ho traure. Perquè un argument no, que diuen un poc, que no vam parlar d'això, però el tema dels proveedors, l'oposició se cansa de dir que no voten a favor d'aquesta proposta per als proveedors perquè no és legal pagar als proveedors com nosaltres volem pagar. Bueno, uh-huh. Res. Veurem en uns dies si això és legal o no és legal, i ara depèn de les nostres accions pertinents per a defensar els drets. Un dret bàsic, no? I a part que així no ho diuen els informes tècnics de la CAFA i la pròpia legislació.
Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia, moltes gràcies.
I com no, anem a parlar un poc d'oci, en esta entrada de la fase 2, també tenim les tasques a Vila-real en funcionament, per això anem a parlar a Pasqual Bonatxe. Bon dia, Pasqual.
Hola, què tal? Bon dia.
Pasqual, des de quan tenim les tasques així a Vila-real en marxa?
Ah, bueno, pues la setmana passada ja va obrir, pense que a principi de setmana a Maragosa, la seva terrassa, i nosaltres de Tejemanej, Gebar i Pantoima vam obrir just ahir dimecres 3 de juny.
I primer, vosaltres teniu ganes de tornar altra vegada al mercat?
Home, evidentment, teníem moltes ganes, el que passa és que també volíem, hem esperat un poc, nosaltres podíem haver obert ja fa 2 setmanes, en fase 1, el tema de la terrassa, el que hem esperat un poquet, que les coses estiguin un poc més normalitzades, dins de la normalitat que podem dir, si n'hi ha normalitat, i un poc posen unes condicions una miqueta més adaptables, no? També poder obrir a banda de terrassa dins del local.
Sí, per això li preguntava si tenien ganes d'obrir, perquè com a que vostès van emprendre esta iniciativa amb tantíssimes ganes i posteriorment han tingut tants problemes, a més de aquests problemes que té ja un empresari, se li añadixen els problemes d'aquests veïns que han tingut, que han sigut tan molestos. Per això te preguntava, Pasqual.
Dos veïns, sempre n'hi ha que... Són dos portals, dos veïns, d'un carrer i de 5 negocis, dos veïns. Però bueno, sí.
Per això te preguntava si vosaltres teníeu ganes, i tu ja m'ho has aclarit, m'has dit que volíeu obrir en unes mesures més holgades i que dins també puguen entrar.
Claro, pressupost. I pensem que de la mateixa forma que vam decidir tancar el dijous 13 de març, que era que pensàvem que venia algo gros i que no se podia treballar a Xina, i als 2 dies l'estat va dir de tancar-ho tot, també pensàvem que a l'hora de tornar també tenien que ser una miqueta cavilosos, no? O sigui, tenien que ser un poc responsables de que tampoc n'hi ha que obrir en qualsevol condició, ni tan de l'interior estructuralment del local com les condicions que poden hi haure d'este virus tan roïn que hem tingut.
I ara sí, els clients com ho van acceptar? Hi ha hagut afluència de gent? La gent té menys reparo esta semana que la que tenía la semana pasada, es decir, porque claro, tú la semana pasada querés pegar una volteta también para poder con belleza al ambiente.
Sí, fa dos semanas, yo ahorita que hace dos semanas se han dado un par de puestos, de dos o tres puestos, para ahora, pues bueno, pues para, me pensé que todos tenían moltes ganas de hacerse una cerveseta bien fresqueta en una terraceta, pero bueno, también comencé a treballar molt dins del local y preparant moltes coses que em tinc que preparar, pues, eixir, pues, més que res per a oci, ni per a mirar lo que se sabe fent la gent, ni molt menos, però sí, pues ja he pogut veure durant aquestes dues setmanes que la veritat que molts companys nostres pues, han patit molt, sobretot la primera setmana, perquè n'hi havia gent que tenia moltes ganes d'eixir, ¿vale? Aleshores, parlant en companys i tal, pues aquestes dues primeres setmanes, sobretot els primers dies, han sigut molt forts de faena i complicats, perquè és una nova dinàmica de treball a la que no estem acostumats.
La percepció que tenia quasi tot el món era que la gent havia eixit en por, i tu m'estàs dient totalment el contrari, que el que vos vau trobar, el que se van trobar companys seus fa dues setmanes, companys teus, va ser que la gent com que eixia prou valenta, no?
A veure, n'hi ha de tot, eh? No n'hi ha algo general. Jo pense que n'hi ha de tot. N'hi ha gent que és molt valenta, inclús massa valenta. N'hi ha gent que és molt equilibrada, que té por, però vol eixir també de casa. I n'hi ha gent pues, que potser és pues, un poc més pues, per les circumstàncies que siguen, pues, que sí que té prou por encara a dia d'avui. Però és que no podem fer un balanç general de que la gent ha perdut la por o de que n'hi ha sent molt valenta. Jo penso que n'hi ha de tot.
I a l'hora de valorar el teu treball, a l'hora de dir com reacciones tu davant d'esta gent que va tan ràpid, que té tan poca por, i en aquesta gent que encara té por i encara en una de les terrasses. Tu com enfocaries o què els diries a cada un d'estos?
Pues mira, per exemple, nosaltres hem tres tipus de formes de treball, tres tipus de formes de medides, no? Les medides, n'hi ha una part que estan orientades al client, evidentment. Nosaltres estem intentant fomentar dins de lo màxim possible que vagi tot en reserva, ¿vale? Inclús per a vindre a fer-se unes cerveses, si pot ser, fomentem la reserva. Per què? Perquè així no podem planificar molt bé el nostre treball i no tindre ni cap conglomeració i que tampoc pues, pense que la gent quan vinga al local, si se quede fora, pues que tindre un poc aquesta educació de ara pense que és un moment molt de reservar. Al client que no té por, o que té por, nosaltres quan arriba un client, pues, evidentment com en molts locals, abans de sentar-se en la seva taula, ahí és el que vam fer, a cada client abans de sentar-se té que ficar-se gel hidroalcohòlic en les mans, davant d'ell li desinfectem la taula i quan ja tenim tot això se pot sentar a la taula. O sigui, no, el client no pot arribar i sentar-se a la taula conforme feia antes. Té que esperar-se primer un moment, veure si té una reserva. Almenys ho estic contant i pareix difícil, però no és difícil. És únicament portar un protocol que pense que en aquest moment és necessari. Llevar-se les mans i desinfectar la taula davant d'ell per donar-li una seguretat i sentar-se.
En quant és dins del local o dins del recinte, sí, perquè quasi que tot el món estem habituats i és un algo que hem adquirit, és com un kit en aquest moment que tot el món ha adquirit.
Sí.
Però el que farà fora, al carrer, com s'organitza aquest estat de la gent al carrer?
Te refereixes en quant a les tasques?
Sí, sí, al carrer, a lo que no està dins del local.
No, lo que no sabéis del local es muy fácil, igual que cuando se vuelve bar de Villarreal o cuando se vuelve bar terraza de Villarreal o de la provincia de Castelló, no mes y únicamente pot prendre un café, una cerveza o lo que sea, las personas que estén sentadas en la nuestra terraza o en el interior del local. No podemos, no venden res de alcohol, ni de bebuda, ni res, a una persona que no estiga sentada, porque el servicio es te sentes. I després jo te servisc, ¿vale? No, la gent no ve a la barra i demane i se'n va. perquè ara mateix les barres únicament les gastem si hi ha un cambrer dins que s'encarregui de servir la beguda al camarer que està fora, i el cambrer que està fora porta la beguda a cada una de les taules. Ara mateix les barres estan inhabilitades tant en les tasques com en qualsevol local de Vila Real o de la província. Ara mateix l'única forma que hem deixat de treballar és, i ho veig molt bé, i ho veig normal, perquè això és un procés que tenen poquet a poquet, és gent que estiga sentada tant en les terrasses com en l'interior del local.
Sí, per això era tan llamatiu, lo de les tasques, perquè cada vegada que pensem en tasques imaginem gent dreta molt pròxima. En este cas, no és d'aquesta manera.
No, per supost que no. Ara, un primer pas que estem donant, igual que nosaltres, reitero, en molts locals, perquè, claro, la gent pregunta per les tasques, i què va passar per les tasques? Què passa? Pues no, res, no. No sé què va passar res per les tasques. Anem a treballar conforme treballem un dijous per la vesprà, o un divendres per la vesprà a primera hora, o un dissabte pel matí, o un dissabte per la vesprà a primera hora, o un diumenge. El que passa és que les tasques sí que tenia unes hores de molta afluència de públic, que és de 8 a 10 de la vesprà, on la gent no cabia ni en les... ni en l'interior ni en la terrassa, pues, i se fique per, i, pues, és lo habitual de qualsevol tasca o de qualsevol bar de tota Espanya, no? Que a vegades, pues, que la gent no està tota sentada.
En este cas, quan s'aglomera la gent, arriba a fer cua? És dir, vostès tenen un temps, teniu un temps delimitat per a l'estància de dins de les taules i de fora de les taules?
Pues... ahir al ser dimecres i tal, pues va ser un dia, pues se va a plenar, però que no és un dia que com pot ser un divendres o un dissabte, però sí, estem intentant un poc educar als clients que, però que no hi ha cap problema en això, pues que les estàncies siguin de mitja hora a tres quarts màxim, i més que res per respecte a tres clients que puguen sentar-se i consumir, és a dir, no pense que no seria ètic una persona que s'agafa un cafè, va a un local i està una hora en un cafè, perquè dices de poder que se sente o donar un servei a altre company o a altra persona.
Sobretot perquè les places estan prou limitades. En este cas, la gent que s'espera, s'espera dreta en algun puesto? O...
Nosaltres ahir no se va esperar la gent. O sea, vam dir, quan va haver un moment que estàvem plens, vam dir que ho tenien tot ple, i vam recomanar que en ese moment no podíem donar el servei, que podíem anar a qualsevol altre puesto, però no. Si és possible, preferim que s'espere la gent dreta, a no ser que tinga una reserva d'un sopar o alguna cosa així.
I en cas de que hi hagi reserves de sopar en les taules determinades, clar, seran vostès que posaran, o vosaltres els que posareu el límit, no? A l'hora d'agarrar reserves, perquè, clar, taules dins, quantes podem tindre dins d'un local, per exemple?
Pues nosotros ahora mateix, si te parlo de tejemaneje, dins tenim només baix dos taules, i dalt, pues ahora mateix tenim quatre taules de quatre persones, claro. O sigui, no? És que nosotros, en el cas de tejemaneje, pues és un bar que té dos altures i té una terrassa llarga, i per dins és allargat i és xicotet, pues ara estem treballant, no arriba ni al 50%, al 40%, més o menys.
A veure si ho partidari que demanaran la fase 3.
No, pense que no. Pense
quin
que
nom és rotundo m'has dit, Pasqual? Quin nom és rotundo m'has dit? Penses que no estem preparats per passar a la fase 3?
No sóc aquí per dir-te si estem preparats per passar a la fase 3, però pense que n'ha que ser molt cauto i que n'ha que ser conscient de tot el que ha passat. I n'ha que ser conscient de les persones, tenim molts companys i molta gent que està fent-lo molt bé, de tot el que hem tingut que fer. És a dir, agarrar al personal, formar al personal en cursos de formació de Covid, fer test de Covid que hem tingut que fer antes dels treballadors, fer un protocol intern d'actuació per als treballadors, fer una senyalització del local. Nosaltres, per exemple, Tejemaneje, que és el local que estic parlant, tenim tres entrades, pues ara mateix només se poden...
Sí. Mire, hem perdut la connexió amb Pasqual. Això és el que passa en les línies telefòniques, que de voltes se perd la connexió. Bueno, ja l'hem sentit. Hem sentit com Pasqual Bonache ens donava indicacions, instruccions de com se podien anar a les tasques, que ja estan aguartes les tasques, a aquest carrer que és famós a la població de Vila-real, i que, com vostès sabran, pues, intentarem recuperar la connexió en Pasqual, aunque siga simplement per a despedir-nos d'ell. A veure si podem parlar en ell, a veure si podem parlar. Pasqual? Pues no. No, els despedim de Pasqual en este cas, haurem tingut algun problema tècnic i els deixem que escolten el pròxim convidat.
¿Creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 30 de junio. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms.
Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta.
I'm loving it.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Ah.
També tenim en nosaltres a Raül Borràs, regidor de Moncofa. Molt bon dia, Raül.
Hola, bon dia, Susana.
Per què en l'últim ple que van tindre dijous passat a Moncofa vostès van votar en contra de l'ordenança? Van ser l'únic grup que va votar en contra d'aquest punt.
Sí, mira, Susana, t'explico un moment. En el ple, el punt, diguem, estrella era el tema de l'ordenança, i l'ordenança que plantejava el Partit Popular en la seva base vuitena, el que deixava clarament és que les ajudes que puguen donar l'Ajuntament de Moncofa a les pimes i autònoms del poble eren totalment incompatibles en la que s'està donant des de l'Estat, mitjançant les mútues, i també la que està en marxa des de la Generalitat Valenciana. És a dir, que si tu estàs rebent qualsevol de les dos, ja no tens dret a rebre l'ajuda que proposa l'ordenança municipal. Per tant, nosaltres, davant d'això, ja el dia de les comissions, ja ens va aparèixer, no sé, estrany. És a dir, veiem que això anava a ajudar a molt poca gent. I, bueno, el que vam fer és parlar amb diversos gestors que tenen oficines pues, en el poble, i es van dir que del volumen d'autònoms que estan portant ells, més d'un 90% obten i tenen les ajudes des de l'Estat. Uh-huh. Aleshores, se'ns quedava un 10%, com a dir, per dir alguna cosa, un 10% que serà menys, d'autònoms que es podrien beneficiar d'aquesta ajuda. Després d'això es van posar en contacte en el Servef, en València, en el Labora, que se diu ara, sí. I es van preguntar també per les incompatibilitats, perquè bueno, jo sí que havia escoltat que en València pues, van tenir algun problema, en Onda també, i des d'allí ens van dir que havia la possibilitat de que en vez de que l'ajuda fora per al Covid-19, per les dificultats de Covid-19, que és conforme s'estan donant les ajudes, que podia fer-se compatible si l'objecte o finalitat de l'ordenança era molt més concreta. És a dir, que feren, pues, per exemple, com han fet en Almenara, on s'està fent una subvenció per a pagar el FEM, no? la basura dels restaurants i dels bars i dels locals, pues tu demanes l'ajuda i l'Ajuntament te torna els diners que tu has pagat. També se pot pagar o fer l'objecte que siga en gastos fixes, tipus gasoil, tipus llum, aigua, dels autònoms o internet, o totes aquestes coses que són fixes, tu demanes l'ajuda, ja diguem que no estàs dins de lo que és el Covid tal qual, però sí que estàs ajudant els autònoms en gastos, que al final són diners, saps?
Sí, sí.
I les factures, pues, al final estàs ajudant-los. Bé, nosaltres vam proposar això, ho vam proposar en el pleno, perquè es van dir que no es pareixia correcte arribar a tan poca gent, i després es van proposar també una altra solució a estudiar, que és que ja que les ajudes de tant de l'Estat com de la Generalitat estan enmarcades dins del període d'alarma, d'afectació del Covid, nosaltres es proposàvem que l'ajuda començara després de finalitzar l'estat d'alarma. Així, ja te n'anaves de les altres dos,
sí.
Començaves en un període nou i podies arribar al 100% d'autònoms del poble. Això tampoc es va deixar bé, perquè trobaven massa, segons ells, massa problemes tècnics per a poder-se realitzar. Inclús es van dir que és que així se retrasaria el pagament, quan la veritat és que l'ordenança que s'ha d'aprovar el dia 28 de maig, per tots els partits menys Compromís, té que estar ara un mes en exposició pública. És a dir, que si va aixir en el boletí oficial de la província el dissabte 30, crec que ha aixit, hasta el 1 de juliol, 30 de juny, 1 de juliol, no se poden començar a demanar les ajudes. És a dir, que la nostra proposta pues, tampoc és que se'n vagi molt en temps. Nosaltres entenem que els diners, quan antes millor als autònoms, perquè estan ara en una situació difícil, però també entenem que n'hi haurà molts autònoms que no van a cobrar. Nosaltres es van nomenar, pues, per exemple, les guarderies, es van nomenar tots els bars i restaurants, els tallers de cotxes, tots els que han estat tancats durant mesos, tendes, bueno, molts, mal, fontaneros, pintors, electricistes, pues que, bueno, aquesta gent no van a poder optar a l'ajuda, són els que més falta li fa, i nosaltres entenem que aquesta gent pot esperar-se a lo millor 20 dies per assegurar-se el cobrament, i si damunt se suma este al de l'Estat, que estan percebent ells ja per haver tancat, per haver-se partida que se fica pasta ordenanza, que eran inicialmente 50.000 euros, van a votar a favor, porque nosotros estem a favor de l'ajuda. Lo que no veiem clar és el mecanisme de la ferramenta que estan utilitzant per a fer-la efectiva, perquè al final se quedarà en fum, saps? Uh-huh. Entens el que vull dir-te? Perquè sí, sí. No arribarà. Se quedarà en un titular de premsa on podran optar. A més, és que la sí que la podran cobrar, i se diguem 10% o el que siga, perquè també és complicat calcular-lo exactament, són justament els que han tingut un volum de negoci i han pogut tindre obert. És a dir, són els que menys han perdut. Yeah. I això són els únics que se van a poder beneficiar realment de l'ordenança i de l'ajuda. Així que això, nosaltres, pues això va ser un ple un poc tens, però bueno, era la nostra proposta i la nostra, no sé, creiem que el que aportàvem té trellat, té molt de trellat, i de fet estem mirant a veure com podem salvar la situació, encara que, bueno, no sé si el Partit Popular està per la labor de millorar aquesta ordenança, no ho sé, però bueno, ara estic intentant a veure si se pot fer alguna coseta més.
També parlarem de les ajudes per a les guarderies, el xec...
Sí, a veure, en el ple també va haver una disminució de la partida per enguany per a els llibres de text i la guarderia, que són les ajudes socials, que vam lligar també a lo que és el xec bebé. Mm. Nosaltres, pues bueno, vam estar parlant en les guarderies del poble, perquè el Partit Popular, pues com els xiquets del poble, reben una ajuda les famílies per portar per als xiquets que van a les guarderies, no? Mm. Aleshores, bueno, la finalitat d'aquesta ordenança és que si els xiquets van a la guarderia, l'Ajuntament es dona unes quantitats de diners. Com no han anat, perquè estava tancat, pues no els han donat. Nosaltres proposàvem que feren una cosa semblant a el que ha fet el conseller Marçà en València, que és mantindre les ajudes a les guarderies, malgrat que no han anat els xiquets, és a dir, s'ha canviat l'objecte de la subvenció per a que les guarderies puguen fer front, diguem, a aquests gastos fijos que té qualsevol empresari o amo d'una guarderia, per al dia que comencem a poder portar els xiquets i poder tornar a conciliar, puguen obrir, perquè si en estos mesos no han pogut pagar factures, claro, igual te trobes que van a obrir i no tens una guarderia. Aleshores, nosaltres proposàvem que feren igual i que en vez de quedar-se, diguem, l'Ajuntament les ajudes, que les feren efectives d'aquesta manera a les escoletes. Van dir que no, i a banda d'això és que també es vam assabentar que és que no havien cobrat tampoc des de gener fins a mitjà de març. És a dir, la part que no està dins del Covid i els xiquets han anat a la guarderia, les guarderies encara no les han cobrat. És a dir, i es van criticar això.
Els han dit quan pagaran aquests diners, almenys, que sí que estaven reconeguts i que tenien que pagar?
A veure, en principi han dit que no tardaran. El que passa és que segur que també han tingut alguna complicació tècnica després en aquesta subvenció, en el tema de les publicacions en el boletí oficial. I bueno, jo no sé, jo tornaré a preguntar ara d'ací uns dies a les dues guarderies a veure si ja està, i si no, pues bueno, el que passa és que en el pleno pareixia que no sé, que estiguen com... Saps? És que anar contra una majoria tan absoluta, pues a vegades, no sé, pareix que es molestara.
Sí, però vostès quan argumenten el que vostès pensen de com funcionaria millor la població, es presten atenció o d'alguna manera vostè veu uns gestos que desestimen el que està dient-los?
No, bueno, el pleno va ser, no sé, lamentable o no sé. A veure, quan ells se queden, el Partit Popular se queda sense arguments, perquè, a veure, jo estic convençut, i a més sé de bona tinta, que ells també consideren que l'ordenança és un desastre. En vegades d'intentar escoltar i a veure, el que tinguem que haver fet és deixar l'ordenança damunt la taula, no haver-se aprovat i haver-se seguit estudiant. És que era de caixó, i a més ells ho saben, pues en vez d'això el que fan se dediquen a enfangar un poc el terreno, el debat, ja el trauen de l'aspecte, diguem, més cognitiu i més de datos, i se diuen a parlar de disputes, pues tu vas fer això, pues tu...
Bueno, el que va passar, perdona, Raül, el que va passar un poc a nit ahir en el Congrés d'I tu más, no? Això és trist, els polítics haurien de fer-se ho mirar, això, No sé si vostè, troba això, deixa de parlar i espera que tot se tranquil·lise, o també entra al joc?
No, a veure, sí, entra al joc. A veure, si al final estava el representant del Partit Popular, estava el president del ple, que és l'alcalde, i després inclús la cosa pues va arribar a, o sea, pues arribar a estar de la mogus más atensa, que suposo que en algun moment pues ho parlaré també amb l'alcalde i a veure si se pot tornar a
reconduir.
Quan tenen el pròxim?
Quan tenen el pròxim ple?
A final de juny, l'últim dijous de juny. També la situació d'estar en casa també jo crec que ajuda a que se relaxen un poc, no sé. Quan estem tots mirant molts en un saló de plenos, jo crec que és més fàcil guardar que quan estàs a casa tranquil·lament. I, de fet, el primer torre va durar quasi 4 hores, que no és normal que dura tant, però, claro, segur que l'estar pues, tranquils en casa, pues ja no tens tanta pressa, no? O jo què sé. Però se fa molt llarg, i quan se fa tan llarg, suposo que parlem... Monarem massa per les rames, no? Quan hauríem anar-nos a intentar solucionar els problemes dels veïns.
El pròxim ple serà presencial, suposo, no?
I això pensava jo, però no se sap. Jo, les últimes preguntes d'ahir que li vaig fer al secretari per correu electrònic, em va dir que... no se salta, que ahí en principi creo que serà telemàtic. El que sí que podrem és presentar mocions, que ja per fi anem a presentar mocions fora del Covid, diguem, no? D'alguna manera, perquè sí que n'havíem presentat sobre la manera d'eixir de la crisi esta que estem ara, però diguem del dia a dia i, pues això, tornarem a presentar mocions. Estem
sí, en les demés, sí, en les demés poblacions sí que ja és veritat que les mocions ja eixin un poc de lo que és el Covid, però sí ja també se fan plenaris presencials, o sigui, en el ple ja se pot acudir. De tots els modos estarem pendents, espero que previo al ple tornem a parlar, si li pareix, Raül, i després
sí,
parlem una altra volta.
Les dos mocions que tenim preparades, molt bé.
Pues el, sí. Si vol, li emplace a que vostè me presente les mocions, diga als oients i que ho faci públiques les mocions que vol presentar el pròxim ple i puguem parlar de que s'ha parlat de les mocions, les seues i les dels més grups, i no s'ha parlat o no s'ha dit allò de i tu más, i tu menos, i por qué esto, i por qué no lo otro,
exacte.
No? Pues Raül, Raül Borràs, regidor de Moncofa, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a tu, bon dia per a tots.
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Inmobiliaria Meseguer. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. Confía en Inmobiliaria Meseguer. Llevan a cabo la gestión integral de cada operación. Incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Thank you.
parlem de matèria cultural amb la diputada provincial en aquest tema. Ruth Sant, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Ruth, conta'm un poquet, no?, perquè des de la institució provincial esteu començant a analitzar, no?, les circumstàncies, la indústria cultural i adaptar-les a la nova normalitat. Conta'm, què esteu fent?
Pues bueno, nosaltres no hem parat de treballar des de la incertesa, no?, que estem vivint tots, no?, de cara als grans projectes que teníem de cara a l'estiu, com per exemple és el Festival de Teatre Clàssic que fem al Castell de Peñíscola, pues se poguera fer, no? De fet, ja hem anunciat que sí que anem a fer esta edició, sí que és veritat que en lloc de 3 setmanes es redueix a 2 setmanes, que estem intentant mantindre a totes les companyies que sí que podran vindre, alguna que venia de fora d'Espanya pues no podrà ser esta vegada, però les tindrem en compte per a 3 edicions, no? I, per exemple, pues este, com a un dels grans actes que tenim este estiu, pues sí que anem a mantindre'l. Després, també hem estat treballant, anàvem a presentar justet quan va començar la pandèmia, també tota la programació del Castell de Peñíscola, i el que han fet ha sigut redefinir-la, i totes les activitats se faran pues, a partir d'ara quan obriguem el castell. També hem estat treballant pues, bueno, en el circuit provincial cultural que anàvem a presentar també aquells dies, i també se va suspendre la seva programació, pues estem ja parlant en tots els pobles i en les empreses del sector que tenien que fer les activitats per a redefinir els dies, no? I que pues, una 50ena de pobles de la nostra província pues, tinguin activitats d'aquest circuit cultural que ha promogut la Diputació. I bueno, ara estem pues, ja en esta fase 2 pues, reobrint espais. No? Avui, per exemple, el dimecres s'ha obert ja en la sala d'exposicions de les aules, on teníem una exposició que de Amat Bellés, que sols havia estat oberta 2 dies. Entonces, pues bueno, hasta el dia 25 de juliol la gent podrà gaudir d'esta exposició de les Sibiles, que la veritat que animo a tota la gent perquè és un treball magnífic i val la pena, no? I després ara mateix estem treballant pues, en les últimes mesures de prevenció per a que el Castell de Peñíscola s'obriga al públic. És molt d'espai, són molts de metres quadrats el que hi ha que fer la prevenció, i bueno, s'està treballant en el Departament de Prevenció de la Diputació per a que este cap de setmana ja el castell puga estar obert i a que la gent, almenys de la província, no? Ara que podem fer la mobilitat de la nostra província, el puguem visitar ja.
Bé, haurà sigut això una gran notícia, no?, per a tota aquesta indústria cultural, saber que la Diputació els respalda, no?, i que aquest estiu, encara que siga diferent, encara que el nomenem nova normalitat, funcionaran aquests espectacles culturals, veritat?
Sí, la veritat és que sí, ara també estem treballant pues, en redefinir un poc també el pressupost, veure si d'algunes partides podem fer algunes contractacions més per a pues bueno, per també ajudar algunes empreses més, no?, del món de l'espectacle, i bueno, la veritat és que és un moment difícil. Jo totes les vegades que m'heu entrevistat durant aquests mesos crec que ho he dit, no?, que el sector cultural jo crec que li tenim que estar agraïts i li tenim que tornar el favor que ens han fet aquests mesos de acompanyar-nos, pues, sent partícips, no?, les administracions en este cas pues, fent contractacions, i després també pues, la ciutadania pues, per anar als seus espectacles, no? Entonces, jo crec que és fonamental que recolzem perquè ningú tampoc se quedo atrás, perquè les companyies se van quedar a les portes de molts d'estrenar nous projectes, de fer nous espectacles, i després, bueno, tots sabem que s'han suspès les festes de la Magdalena de Falles, que molts dels pobles de la nostra província estan també ara mateix pues, començant a suspendre les seues festes patronals com a tal, no? I pues, reconvertint-les a lo millor en setmanes culturals, i pues, bueno, també encoratgem, no?, a tot el món, a totes les administracions de la nostra província, a que contraten cultura de gent de la nostra província, que hi ha gent molt de talent i que segur que faran gaudir als nostres veïns de bones actuacions.
Sí, imagine que ara estan treballant en una agenda cultural que és la que n'hi ha, no? I que per ara no esteu mirant novetats, no?, que es puguen sortir i fer durant aquest estiu.
Sí, bueno, esto es que te diría que algunas ya tenían que haber comenzado al abril, les estem redistribuint, és a dir, no han llevat cap contracte, lo que estem fent és redefinir les dates i la idea sí que és poder veure si podem contratar alguna coseta més encara per a fer festiu a tots els pobles. Sí que és veritat que hi ha coses que encara estem pendents de resolució, com el tema del certamen provincial de bandes, o coses així que són més multitudinàries des de l'àrea de cultura, com les trobes comarcals de les bandes de música, no? L'any passat, per exemple, va ser a Villarreal, la d'esta comarca, i bueno, estem encara definint, no?, en les mateixes associacions a veure com anem a fer-ho tot. Sí que és veritat que ara mateix, per exemple, estem resolent totes les subvencions de l'àrea de cultura de la Diputació, i bueno, també encoratgem a totes les associacions, no, de tota la província, pues, que seguisquen mantenint les seues activitats.
Diputada, hem estat també parlant abans de que aquests espais culturals ja han obert, no, les seues portes en aquesta fase 2, així que també fer un cridament per a que este cap de setmana, no?, hi ha gent que també s'apropi als museus que estan oberts o els auditoris. Què podem fer aquest cap de setmana a part d'aquesta exposició de les aules?
Pues bueno, jo crec que sí, a lo millor la gent vol fer un poc de mobilitat dins de la nostra província, no?, com a espai obert. També estarà el castell de Peníscola i ja ho han parlat alguna altra vegada, però si algun oient pues, no mos havia sentit, no?, a lo millor visitar els espais a l'aire lliure que tenim dels jaciments arqueològics també podria ser una bona feina. Sí que és veritat que l'Institut Valencià de Cultura té oberts els museus de Castelló, el de Belles Arts també ja ha obert, i per exemple una bona opció també seria, per exemple, visitar el MACBAC a Vilafamés. Sabeu que és un dels museus referents d'art contemporani d'Espanya i el tenim a Vilafamés, i crec que visitar ja Vilafamés, que també és un dels pobles més bonics d'Espanya, pot ser un bon cap de setmana.
Sí, també, per exemple, també tenim a Fanzara, no?, que sí, també podem anar a visitar el Miau, que desgraciadament aquest any hem conegut la notícia, no?, que no es podrà celebrar finalment.
No, la veritat és que hi ha moltes activitats de l'estiu típiques, pues el Miau ja era, el festival de Fanzara ja era un clàssic, o per exemple hi ha aplecs, no sé, el de Penyagolosa i el dels Ports, que ja han anunciat que no se van a fer, vull dir que este 2020 jo crec que el recordarem tots per les coses atípiques que mos ha tocat fer, no? I bueno, malauradament hi haurà moltes coses que no podrem fer, però altres que potser tindrem més temps per a fer-les, i visitar pobles de la nostra província pues serà una d'elles.
Clar, perquè el patrimoni cultural i històric que aporta la nostra província, no?, és també important, i conèixer, no?, totes aquestes coses que tenim propet i que moltes vegades no pensem en fer.
Exacte, hi ha vegades que tenim, bon, anem a l'altra punta del món, però dic, te vas a l'altra punta del món a veure una cosa que potser a 10 quilòmetres de casa ho pots tindre, no? Jo crec que enguany serà un any d'això, de molt de recórrer la nostra província, a veure si fem el reto de visitar els 135 pobles, no? Que jo crec que de tots descobriríem coses boniques i coses a destacar.
Bé, diputada, moltes gràcies per haver estat avui parlar amb nosaltres de la cultura i animar a tot el món a que s'apropi a aquests museus, a aquestes poblacions, i que descobrisca tot el que tenim ací a la província de Castelló.
Pues moltes gràcies, Maria.
Queden 2 minutets per acabar, no, Maria?
Sí, 2 minutets, 6:58 són ja.
Per a demà t'has preparat algo que ens farà passar un bon cap de setmana, no?
Sí, perquè vaig començar la setmana anant per totes les platges.
Bueno, cal destacar que Ruth ens ha fet un recorregut, però tu demà ho faràs.
Exacte, o sigui, la diputada provincial ja mos ha obert un poquet
no, entrar en el aperitiu.
Exacte. De lo que serà tot demà, vam començar amb les platges i demà acabarem per un recorregut cultural per tota la província de Castelló per veure què podem fer el cap de setmana, perquè jo tinc molta curiositat, ja has dit xous, plou, esperem que el cap de setmana no.
No. Pues jo acabé ara mateixa de, bueno, ho hem sentit a David, a l'alcalde de Nules, que lo que es li està passant, perquè claro, li està governant en minoria, con lo qual no pot tirar el poble endavant i hi ha un xoque de trenes. I què hem fet? Pues bueno, vosaltres sabem que dins del govern de Nules, dins de la gent que està governant en minoria, n'hi ha diversos partits. Entre ells n'hi ha un partit, una regidora, que és Rosa Ventura, que té englobat a Compromís i Esquerra Unida dins, és una confluència, I demà ens parlarà, perquè Rosa Ventura ha viscut la unió de lo que va ser Adrián Sorribes de la legislatura passada, que és el portaveu del Partit Socialista, i David García, que l'any passat, en la seva unió, ell va ser l'alcalde. Esta legislatura d'ara, sabeu que això no s'ha produït, que allà és on tenen aquest xoque entre ells, i demà ens contarà l'origen d'este xoque, què és el que ha passat i què és el que ella ha viscut. I valorarà per què ella ara torna a formar part del govern i per què en contra que ells dos no arriben a un entendiment, perquè segons ella m'ha apuntat en la prèvia, en el off the record este famós, ella no entén perquè d'ella van governar molt bé en la passada legislatura el poble de Nules, i és una llàstima que este poble estiga passant-lo tan mal com està passant-lo. Això vos ho dic als oients, a vosaltres, els que esteu ahí pendents, que ja sé que voleu sentir a Javi i tot el que està passant en el futbol, però que si us interessa, que saben que demà tindrem a Rosa Ventura, que és regidora de Nules, i en este moment hi ha regidora d'Educació, de Contractació, de Serveis Socials, d'Infància, de Política, d'Ocupació, i només cobra per assistentes plenaris, perquè ella, a més, té el seu treball. És dir, això sí que és ser una política de vocació. Maria Ventura, demà, no? Està recorregut per tots aquells llocs que podrem anar a visitar tan meravellosos.
Sí, que ganes, de voleu tot.
Ojo, que podem anar des de Morella
hasta Segorbe.
Segorbe,
de punta a punta.
Fins demà, Maria.
Fins demà.
Txelo, ens ha caigut un moment el internet i la, no?
Sí,
la red.
Sí, he tingut uns problemetes, però degut al temporal. Però la part tècnica ja sabem que és així. Esperem que no duren més i que es quede com està ara mateixa.
Ah, això. Res, els emplacem per a demà, totes aquestes coses que s'han anat avançant, i els deixem en Javi Mata, en lo que millor se poden quedar. En qui se poden quedar millor que en Javi Mata? En ningú. Fins demà i moltes gràcies per haver estat ahí.